I un dimecres més ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils, el psicòleg del Centre Pantarrey Andrés Altí de León. Aquí ja saludem, Andrés, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Bé, aquí estem.
Sí?
Sí, ja m'estic començant a acostumar a això de venir a la ràdio.
Sí?
Després de les...
Es fa curt, no? Fins
sí,
i tot?
Sí, sí, sí.
Bé, de fet, l'últim capítol que vam dedicar a la crisi de parella el vam deixar
a mitges.
Uh-huh. Hem de resoldre avui aquest tema. Vam estar parlant de com definir els conflictes en la crisi de parella. Si et sembla, podem resumir aquells 8 passos destacant els principals, no?, que ens ajudaran a identificar exactament els problemes.
Aquests conflictes. Doncs dèiem d'enfocar el problema d'una manera positiva, això era molt, molt important, el ser específics a l'hora d'enfocar i de definir aquest problema. Després també era superimportant tot el tema de treballar com un equip i tenir una actitud de solventar els problemes d'una manera conjunta i treballant en equip i sense fer inferències, no? És a dir, sense imaginar-nos que l'altre està fent o deixant de fer el que sigui per algun motiu ocult que no ens està explicant. Que si arribem a alguna conclusió, sigui perquè realment l'altra persona ens ho ha dit.
I parlant des del jo,
des
no?
Del jo,
des dels propis sentiments.
Des dels propis sentiments. Això també era molt important, sí.
Uh-huh. Molt bé, doncs repassat l'escenari on ens vam quedar en l'anterior episodi, ara és el moment de conèixer quins són els passos que hauríem de seguir per solucionar aquests conflictes de parella.
Exacte. Al final la idea és aplicar el que seria la tècnica de resolució de problemes a un problema en concret que vindria a donar-se en una parella. Llavors, el primer pas quan estem definint o solventant qualsevol tipus de problema és fer una pluja d'idees, no? Ajuda a obrir vies alternatives a les propostes més habituals que potser ja hem proposat i s'han estancat. Llavors, perquè sigui un procés ric, és important permetre que surtin totes les idees possibles sense entrar a jutjar o valorar-les. És a dir, realment està obert a que surti tot el que se'ns passi pel cap. I així, posteriorment, podem, en una segona fase, seleccionar quines idees poden ser les més eficaces o representatives, no? Llavors, aquesta seria precisament el segon pas que hauríem de dur a terme, avaluar aquestes mesures, quines poden arribar a ser les més eficaces, i avaluar també els pros i els contres de les diferents mesures que podem seleccionar per solventar cada faceta del problema.
Sí, de fet, el fet d'avaluar ja t'està dient que has de mirar parts positives i negatives de cadascuna de les propostes i acabar valorant, decidint, no?, quina pot ser la
quina
més adequada.
Quina pot ser la més adequada. També per fer aquest treball és molt important l'anticipar possibles facilitats i adversitats que puguin sorgir una vegada nosaltres comencem a aplicar aquestes mesures, no? Al final és dins d'un abstracte, un escenari imaginari, implantar aquestes solucions i veure si realment podríem dur-les a terme, no? Què li costarà a cada un de la parella i contrastar fins a quin punt són realment aquestes les millors solucions de totes les que hem plantejat a la pluja d'idees.
Mm-hmm.
Un tercer pas seria recollir aquestes solucions, però recollir-les per escrit i establir tot això que ja hem comentat, no? Els obstacles que puguin aparèixer, què farem quan aparegui aquest obstacle i, al final, dissenyar un pla d'acció, però per escrit. Per què ho fem per escrit? Perquè en el moment en què estem duent a terme totes aquestes accions, si en algun moment tenim algun dubte o si en algun moment alguna cosa funciona malament o no acaba de funcionar del tot, nosaltres podrem girar-nos o remetre'ns a aquest document que està escrit on vam acordar una sèrie de coses, no? Llavors, si hi ha alguna de les dues parts de la parella que no està donant a terme el que s'havia compromès a fer o el que s'havia establert, doncs ja sabem on està el tema que s'ha de reforçar, no? Llavors, sempre en funció del que havíem establert, podrem reestablir o reconsiderar aquestes estratègies que en un moment vam escriure en aquesta primera fase de solució, no? També és superimportant que les solucions siguin operatives, és a dir, que siguin específiques, en el sentit de que, si per exemple, el problema que tenim és falta de comunicació, fem una pluja d'idees en la que establim, jo què sé, moltes possibilitats, com podria ser, doncs cada dia abans d'anar a dormir tindrem com a mínim 10 minuts per parlar i explicar-nos tot el que ha passat en el dia. I aquesta mesura la podem fer perquè trobem que tenim 10 minuts cadascú i es pot fer. Ho escriurem, no? Posarem una de les funcions que hem de fer és cada dia tenir 10 minuts per parlar. I direm, això dels 10 minuts ho deixarem com així, no? En plan 10 minuts i ja està. O direm, aquests 10 minuts seran sempre a l'hora de sopar o a l'hora de dinar. O ens trucarem, un dia em trucaràs tu, un dia em trucaré jo. És a dir, hem d'anar a filar molt prim, a tenir molt clar i a deixar molt específicament redactat i definit què és el que farem, quines seran les accions que farem. Perquè si no, això també dona lloc a que aquestes accions no es puguin dur a terme. Perquè potser un pensa, bueno, hauríem de parlar, però és que hauríem de parlar perquè m'ho ha de dir ell. I ell està pensant que sempre ha de dir-li jo que hem de parlar, i llavors això acaba creant un altre conflicte en funció...
Per tant, s'ha d'acordar concretament qui farà què,
exacte,
i en quin moment.
I en quin moment. I llavors, un cop que hem fet tot això, el que s'ha de fer és passar a l'acció. Tenim ben definit els problemes i les solucions que es desenvoluparan, és el moment de desplegar o de posar en marxa el pla que hem triat, i també és molt recomanable el incloure recordatoris o petites ajudes que puguin facilitar la realització del pla que hem ideat. Al final és com un projecte que es fa entre les dues persones de la parella, i on es defineixen, doncs, tots els passos que s'ha de fer en aquest projecte i on volem estar, doncs, jo què sé, d'aquí un mes, d'aquí tres mesos, i ens ho hem de prendre com així. No? Moltes vegades la gent pensa que això no és romàntic, no s'hauria de fer, no hauríem de tenir... No hauríem de...
Sí, que se suposa que estàs fent com un esforç perquè en realitat te falta algo, no? Que sorgeix espontàniament, no? De la relació.
I que no s'hauria de fer aquest esforç i aquest treball perquè hauria de venir implícit en la relació. I res més lluny que això, realment, el fet de que tu o qualsevol de les dues parts de la parella pugui sacrificar-se i comprometre's i treballar per un projecte comú està dient, doncs tot això que comentàvem, no? Que hi ha estima, que hi ha ens importa l'altra persona, que ens estem comprometent amb l'altra persona per millorar coses que al final seran tant d'una persona com de l'altra. O sigui, quan tenim conflictes d'aquest tipus, totes dues parts han de cedir, totes dues parts han de treballar i totes dues parts han d'implicar-se en aquest pla que hem intentat anar definint d'aquesta manera per poder, doncs, millorar aquests petits i no tan petits conflictes.
Quan estem parlant de les crisis de parella, uh-huh, estem parlant de ja en un grau que necessiten ajuda, que han d'anar a una ajuda professional i guiada precisament per un professional, perquè, uh-huh, clar, no pretenem segurament que quan tenim una discussió per qualsevol tema no ens posarem a escriure les possibles solucions, no?
Clar.
Això forma part de la teràpia.
Això forma part de la teràpia, però sí que és cert que moltes vegades quan arriben aquests casos, no?, aquests conflictes a teràpia, és perquè hi ha tot una manera de funcionar...
I una acumulació.
Una acumulació, exacte. Una manera de funcionar que acaba desembocant en aquesta demanda cap a serveis professionals. I moltes vegades, si es tinguessin en compte, potser no tots els passos, perquè hem dit 13 i són molts, però sí que alguns d'aquests passos els poguéssim aplicar en la nostra vida diària, ni que sigui el fet de plantejar que un problema no té per què ser una cosa dolenta, sinó que simplement requereix que entre els dos ens posem d'acord per treballar en una direcció. Si això es pogués arribar a fer, hi haurien molts conflictes que no acabarien sent crisis de parella.
I una cosa que és important, que dèiem la setmana passada, que és que els problemes els abordem un a un. Uh-huh. És a dir, si a mesura que van arribant els problemes els anem abordant, i podem buscar una solució, serà més fàcil
serà
que
molt
si
més fàcil.
Anem acumulant un problema i després un altre, i després un altre, després es fa la bola
aquesta
enorme
gegant.
I no hi ha manera, llavors és quan tot esclata.
Sí,
no?
El que passa és que al final tot això està molt relacionat amb com un porta la seva vida, amb com un gestiona tots els, no només els conflictes de parella, sinó els conflictes en general. Llavors, el que sempre hem dit que és supernecessari de tenir un temps en el teu dia a dia per tu poder analitzar, no? El que comentàvem a nivell d'introspecció, poder analitzar què és el que ens està passant, poder analitzar què és el que em passa no només a mi, sinó en relació als altres, i tot això poder-ho com compartimentar en diferents guionets per després jo poder actuar és superimportant. Mm-hmm. I això és una cosa que hem d'anar treballant.
Si no, molt bé, doncs des de l'Espai Benestar Emocional i amb la col·laboració de l'Andrés intentem abordar doncs, temes quotidians que ens trobem la majoria, podríem dir, de persones sí. I bueno, com a mínim una petita ajuda, no?
Una petita orientació. Ajuda, una petita orientació, també il·lustrar una mica què és el que es fa, perquè és tal qual com tu dius, aquestes coses que hem estat comentant són les coses que treballem quan estem en teràpia, psicoteràpia, potser en coaching no, perquè no seria així, però sí que es treballa d'aquesta manera, no? I llavors també poder il·lustrar i que els nostres oients sàpiguen una mica què és el que fem quan estem.
I que en qualsevol cas, quan algú doncs, es vegi doncs, molt superat una mica per les situacions, que sempre hi ha el recurs d'anar a consultar als professionals.
Que els professionals, els psicòlegs, no canviem la manera que té la gent de pensar, no canviem personalitats, l'únic que fem és abordar problemes i plantejar solucions.
Molt bé, Andrés. Doncs perfecte, t'esperem la setmana que ve amb un nou tema.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.